Què tal? A continuació, a Radio Viera us oferim la primera sessió del set d'experiències d'aquest any 2026, en el qual la Noemí Borràs va entrevistar i va xerrar amb el músic i compositor Miqui Puig.
Molt bé, doncs comencem. Estic molt contenta de ser aquí a l'altra banda, que ja sabeu que jo no estic mai aquí. Estic molt contenta d'inaugurar aquest cicle de set d'experiències i estic molt contenta d'haver portat en Miqui Puig, gràcies a la Sílvia, aquí a la biblioteca. I ara us explicaré que quan la Sílvia tria tota la gent que ve al set d'experiències i va dir vindrà el Miqui Puig, me lo pido, jo vaig dir vull fer el Miqui Puig, sigui com sigui.
Sisplau, quins nervis.
I a veure, us diré per què. Doncs perquè en Miqui Puig jo el vaig conèixer al revés, i direu, al revés. Sí, el vaig conèixer, ell no ho sap, però jo sí que el vaig conèixer la pandèmia. La pandèmia, aquella època tancats a casa, sola, amb la meva ràdio, i vaig descobrir el Pista de Fusta, un programa brutal que porta ell, i que cada dia a la mateixa hora em feia ballar, cantar, fer gimnàsia i desconnectar-me de
tot, no?
Veure, no? I desconnectar-me de tot el que estàvem passant. I a partir de llavors vaig començar a investigar qui era Miqui Puig i vaig flipar, perquè és un arxiu musical amb potes, entre altres coses. M'ha fet conèixer moltes músiques i cantants diferents. I bé, doncs això, que estic supercontenta, llavors vaig començar a mirar què havia fet i avui intentaré explicar-ho així resumit perquè no tenim molt temps, que és també de què va el llibre. Bé, i és en Miquel Puig i Bosch. Bosch, hi ha molts Bosch a Piera, hauries de saber si tens...
Amac o sense sac?
Amac.
Amac, eh? A casa també som amac.
Sí? I havies vingut mai a Piera, doncs?
No, em costava situar, de fet és el que us deia ara, bona part de tothom. Com que passejo amunt i avall al territori sol amb el cotxe, i ara abans feia servir la tàctica del meu pare, que el meu pare venia maquinària agrícola i més o menys coneixia molt el territori, però ara com que ens porten aquestes màquines et perds moltes vegades, i Pira és un nom que el veus quan passes per Esparreguera, quan passes per aquí i tal i qual, però no us tenia ubicats, i aquests dies que estava fent recerca com venir, molt bé, Pira està allà. Teniu la muntanya darrere, teniu Montserrat aquí darrere, no? Més o menys.
Sí.
I clar, som d'aquells pobles que tota la vida n'has sentit parlar, però si no hi tens una relació, si no hi has tingut una nòvia, si no tal, no acabes coneixent. I ara ja us conec, he arribat de nit, he vist un dia a l'estació del tren, us planyo, i perquè tots els pobles que tenen tren els planyo molt.
Bueno, és ferrocates, no va tan malament.
Bueno, encara aneu bé, encara aneu bé amb això. Però bueno, ja tinc ubicat Piera.
Molt bé. Doncs res, com que has arribat de nit i quan vulguis et farem un tour perquè hi ha coses molt boniques que val la pena que coneixis. Llavors, us ve a presentar, vaja, el llibre Jo no queria ser Miqui Puig. Veieu el llibre? El llibre, jo que sóc una friqui dels llibres, quan vaig saber que sortia me'l vaig comprar i el primer que em va encantar és la seva estètica. Si mireu, hi ha unes fotos superben cuidades, un color supermaco, bueno, tot, no sé, és que des del meu punt de vista és una joia i m'agradaria saber per què ara aquest llibre i no quan el teu amic Santi Trullenc, que t'havia demanat mil i una vegades i li deies no vull escriure, per què ara?
Quan el Santi em demanava que jo escrivís llibres jo no estava bé, ara tampoc estic bé, eh? ho veureu durant tota la xerrada. Però sí que en aquells moments jo no era conscient de que era capaç d'escriure, tot i que he escrit tota la vida. Fer cançons, que és el que em dedico jo i vitalment el que em motiva, fer cançons, és escriure. I és escriure d'una manera distinta. Jo sempre escric i explico a la gent que jo escric contes, petits contes, que poden tenir una plana, dues planes, i una frase d'aquell conte és el que et porta a fer una cançó. Llavors l'art de fer cançons és diferent del de la poesia, del d'escriure llibres. I cada cop que sortia un llibre d'un músic i veies que era dolent, em feia por. Perquè sempre he tingut molta por de que em comparessin amb certa gent. Quan a mi em diuen certs noms de gent que ha treballat amb mi en televisió, certs noms de gent amb la que em comparen perquè estic a la mateixa escaleta de ràdio i tal, no vull ser com ells perquè no m'hi assemblo, perquè lluito cada dia per ser un personatge raro. I aquest llibre va d'un personatge. I el 2024 arriba un marrec que també havia descobert a través de la ràdio, un editor de 20 i pocs anys, em diu, vull que facis un llibre. Me senta, em fa anar a una reunió i em diu, bueno, podríem fer un llibre de música, podríem fer un llibre d'això de la gent que, per exemple, si jo sóc músic, parla de motos, si sóc músic, parla de futbol. Diu, però, dic, què, vols una biografia, no? Diu, sí. Diu, doncs, vale, ja la tenim. I en aquell moment jo crec que estava bé. Estava bé en el sentit de que tots els que esteu aquí sou bastant més grans que jo, adults, i sabeu que hi ha un moment que és que quan arriba el pensamonfumisme. N'hi ha prou. O sigui, ja no puc més. No puc més en el sentit de que no aguantes certes coses, de que estàs fart de... Sobretot hi ha una cosa que no m'agrada gens, és que la gent sigui condescendent amb mi. I en aquest negoci en el que jo em dedico, la condescendència i els farsants n'estan ple. I era un moment que vaig dir, ara és el moment per escriure, no per ajustar comptes, que molta gent es pensa que aquest llibre és un llibre per ajustar comptes. No, com a màxim ajustar comptes amb mi. I va arribar el moment, vaig dir a casa, seré insuportable, em tancaré a escriure un llibre, em dedicaré a una cosa que em remourà, perquè suposo que ara en parlarem. El llibre està basat tot en els meus diaris personals. I anar a llegir aquella feina, he llegit 20 i 30 i pico anys de diaris personals. Vol dir que jo me sentava i llegia dia 1 de gener de 1992, dia 1 de gener fins al dia 16 de juny de 2016, que és el dia que es tanca el llibre, que és la mort del Jordi Puig i Saleric, el meu pare, que ja considero que hi ha un altre Miqui Puig, que és el que ha vingut fins ara. Però el llibre va d'això.
Molt bé, em sembla que ara doncs ja toca una mica, perquè pel que he dit, i sé que aquí potser hi ha gent que coneix el Miqui Puig i altres no, llavors m'agradaria fer un recorregut ràpid professionalment el que he fet, que això és superfàcil de fer perquè comences a rebuscar i ho trobes. I aquí també ho explica bastant, eh? Llavors ell va començar la seva carrera amb Aullidos en el Garaje, que m'encanta el nom, o sigui, ho trobo espectacular, perquè els imagino allà cridant en un garatge.
I, bueno, i desafinant, eh?
Bueno, està bé. Llavors, va formar part de Los Sencillos del 89 al 99, amb 6 àlbums i 200.000 còpies venudes, va ser dels 20 als 30 anys, més o menys. Ha fet molts discos en solitari, suposo que us recordeu del programa Sputnik, del Canal 33. Jo no recordava que havia estat i n'ha estat rescatant programes i m'ha encantat. Després ja va venir una fase de punxar discos, presentador de concursos, de programes. Fa coses, és super inquiet i fa coses com el dos...
No, inquiet no, autònom.
No. Però a part d'autònom has de ser super inquiet, curiós i amb ganes de fer coses, perquè si no, no haguessis provat tantes coses diferents. I llavors el 2015 munta un espectacle amb l'original jazz orquestra de l'Escola de Músics, que si podeu mireu-lo, perquè és superxulo, perquè hi ha temes de Sisa, de Gato Pérez, d'Antònia Font... bé, una passada, no sé. Després, des de Primavera Sound, a festes majors, aniversaris, ha punxat pel Bruce Springsteen, que ens ho explicarà després, bé, locutor, fanzins de disco, ara té una pròpia productora que fa coses molt xules i té unes samarretes brutals, o sigui, i diu que no té ganes de fer coses, i curiós, sí, ho és molt. I ara que ja una mica us l'he presentat, seguim una mica amb el llibre, perquè ell, com ha dit, és una biografia, però no us penseu que és una biografia a l'ús. Ha agafat els seus diaris, els ha rellegit, que jo no estic fent, no els rellegeixo, aquests diaris va estar a punt de cremar-los, per sort no ho va fer, i a mi em sorprèn molt perquè ell diu constantment que és un poruc. A veure, un poruc no agafa els diaris, trossos de diaris, i els posa perquè llegeixi tothom. No sé si penses el mateix, però jo ho trobo un llibre supervalent, i és el que m'ha agradat del llibre.
Això és el que m'agrada que em digueu, que ha sigut un llibre valent on jo crec que el que he tractat és d'expressar-me com sóc i no tenir por, però sóc puro. I a vegades jo crec que hi ha paraules que les tenim mal enteses. Hi ha dos tipus de por. Hi ha la por paralitzant, una por paralitzant que no et deixa fer coses, i jo tinc por, però aquesta por em fa moure. tinc por a fracassar, tinc por a no fer-ho bé, sobretot sóc un tio massa exigent, crec, a vegades, de les coses que m'han dit la gent, i en aquesta por jo sempre vull fer-ho també. Per això tinc por, el que et deia, d'exposar-me, de fer-me retratos amb segons qui. Quan acabo de fer una entrevista tinc molta por d'haver-la cagat, perquè he sigut un tio que sempre he expressat el que he sentit. Vaig ser dels primers de dir que l'esgaia no funcionava. He sigut dels primers de dir que si volem una cultura i una llengua catalana l'hem de preservar. I no tot val. Això és una gran mania que tenim al país, que qualsevol que fa...
El telèfon de ma mare.
Et truquen. No, saps? Crec que les pors que he tingut sempre són això, expressar-te, depèn quines coses... Però per mi tampoc hi ha valentia, perquè això sóc jo. I aquí en el llibre, quan la gent el llegeix, doncs es troba que hi ha alts i baixos, que hi ha moments bons i hi ha moments dolents. I no tinc por d'expressar que tots tenim moments dolents. I sobretot una altra cosa que sempre dic a totes les presentacions, jo sóc un privilegiat, em dedico el que m'agrada, amb les seves mancances, amb el que us deia, sóc autònom, mileurista. Me'n recordo quan vaig anar a OT i els vaig dir als concursants que haurien de ser tots mileuristes, la gent es va posar el crit del cel. Oi que un entrenador de futbol del Piera no li diu un nen que serà Messi i que guanyarà milions, que el que li ha de dir és que ha de gaudir d'allò, igual que has de gaudir com aquesta noia que ha cantat aquí davant vostre sense por, que jo li deia amb ella quina valentia, no? Posar-te davant d'un piano. Tinc por quan pujo a l'escenari, tinc por quan faig una sessió de DJ, però és aquella por que jo la dic que també la pots comparar amb respecte. Tu t'has d'enfrontar les coses amb respecte, i jo crec que el respecte és una part molt important quan tu fas coses, qualsevol cosa, fer un sofregit també mereix molt respecte.
Molt bé. Tinc curiositat per saber si primer va ser la música o primer vas escriure una lletra, o sigui, o va venir tot junt, o no sé, tu d'aquelles sessions...
La primera vegada que vaig fer una cançó, vols dir?
Sí, o que vas pensar en la música, o que eres petit, a casa teva els teus pares cantaven a la coral, no sé si havies cantat mai amb algú, si et van ensenyar, si vas anar a classes, no sé.
Jo vaig intentar anar a classes, però l'Ametlla del Vallès és una mica com Piera, un lloc als anys 80, 70, fins que no fan l'autovia, perdut de la mà de Déu, lloc d'estiueig, estiu moltes persones, hivern molt poques persones, i Granollers com més a la vora. Anar a una escola de música no era com ara, que tenim biblioteques, escoles de música a tots els pobles, que per mi això és la cultura. Quan a mi em pregunten si jo faig cultura, dic que no faig cultura. La cultura és això, tenir accés a totes aquestes coses, i el que faig jo és entreteniment. L'avi Miquel deia que passaria el plateret, vale? No ho va arribar a veure mai l'avi Miquel, i diuen que cantava el pont de l'escala de casa. La música a mi em ve de la ràdio i de la televisió, i com que en aquella època no estava diagnosticat ni els TDAHs, ni el bullying, ni aquestes coses, era el grassonet que cantava. I amb el Dito i Cobalceta, company de pupitre, ell tocava la guitarra fantàsticament perquè estudiava flamenc, i jo cantava a sobre. I m'inventava totes aquestes històries. Per això diuen la gent que ha treballat amb mi que tinc aquesta facilitat per inventar-me melodies constantment, i a vegades, quan he tingut por de no ser bon músic, m'han dit, bueno, el que no tens és una carrera, ni uns títols, però ets músic, perquè d'una manera innata saps fer coses, saps enfrontar-te a la música, i jo crec que és el que he fet fins ara. De fet, avui vinc molt content perquè hem començat a treballar a l'estudi la música per un restaurant, que és una cosa molt curiosa, i podreu dir, com es fa una música per un restaurant? Doncs estem dissenyant la banda sonora per un restaurant que es dedica només al bou. Està perdut en un poble de León i és un senyor que surt al New York Times, i ens ha arribat a través de l'arquitectura, ole, quina connexió, fer la música d'un restaurant. I el meu soci i jo estàvem aquesta tarda, i el primer que hem fet, parlar-ne. Perquè jo, quan veig que la gent jove que puja a Instagram, he fet una cançó que sortirà demà. Una cançó no pot sortir demà. Igual que una novel·la no pot sortir demà. L'has de fer, l'has de perpetrar, l'has de retocar, l'has de tornar a fer. I jo crec que això és molt important, tenir molt clar... Una altra paraula que faig servir molt i que seré molt pesat, suposo, amb tota la xerrada, per mi és ofici. I l'ofici és el que a mi m'ha portat a ser Miqui Puig, que no vull ser-ho a vegades, no? Però sí que m'ha portat a ser.
Molt bé, amb això que deies de l'ofici, és veritat que ell es defineix no com artista, sinó com artesà de la música, no? De fet, ell és un apassionat de tot allò artesà, la moda, li encanta, aquesta literatura que tu dius que per tu és una artesania, com fer un llibre, coure, el pensar-lo, i també és un apassionat de les motos i del futbol. Que quedi clar, eh?
El futbol menys, eh?
Sí, però
per
també
culpa dels periodistes esportius. Molt. Hi ha algú que el coneix periodista esportiu?
No, ai, no ho dirà, no ho dirà, quina si sort. Hi ha algú. Molt bé, llavors seguint amb una mica amb el que deies i, i així amb curiositats que tinc, com arribes a tocar per Bruce Springsteen? I és que ho trobo super, no sé, és que em va semblar al·lucinant.
Sí. En el moment no em vaig ser conscient. Jo, com en el llibre explico, com he tingut etapes de supervivència pura i dura, supervivència econòmica primera de tots, no em fa cap mena de vergonya explicar com m'he passat, no penúries, perquè penúries les passa a altre tipus de gent, però sí anar més apretat que el normal, vale? Com li passa a qualsevol. I estava a casa i un company amb el que havia treballat a Madrid als anys 90, el José Mateos, em diu: Miqui, has de venir-me a Salvòpol. Dic: per què? Diu: perquè vam fer una festa ahir a París i ens vam posar una influencer, en aquell moment no es deien influencers, una model, a punxar pel Bruce Springsteen, i diu, va ser un fracàs. Diu: et ve de gust venir a punxar pel Bruce en una festa privada? Sí. I com explico el llibre, arribes i em van catxejar dos senyors que eren dos armaris, dos senyors afroamericans que eren dos armaris, i em vaig trobar de cop punxant en una festa privada post el mític concert del 2006, crec que jo era, del Bruce Springsteen al Palau Sant Jordi, amb tota la seva banda, amb tota la gent de la discogràfica, amb tota la gent de l'entorn, posant música afroamericana, soul, rhythm and blues, tot aquest tipus de música que sempre m'ha agradat. I va ser curiós que amb una peça concreta es van aixecar el baterista i el Steve Van Zandt, el que surt a lo soprano. Com coneixes això? Veient aquella gara alta vermell de pagès, no? Devia veure un pagès allà. I com coneixes aquests discos? I llavors és quan li expliques que tens un bagatge, que als anys 80 comences a investigar sobre aquesta música i que t'apassiona. Acte seguit marxa la banda i la gent de la indústria posa un CD i vine a fer cubates. I això et demostra una mica com la indústria té una part que no m'ha agradat mai, que no és que m'hi hagi enfrontat, simplement que mai he jugat en aquest joc. Quan m'han demanat fer duets amb gent que jo no m'interessava, era com, per què he de cantar amb aquesta persona? Això m'ha de donar més vendes? Doncs no, si això m'ha de donar més vendes, malament anem. Jo he de vendre el que tinc, he de ser qui sóc, i a partir d'aquí ser molt conscient, igual que ho fa la gent que escriu, no? O la gent que tal. Ara hi ha una moda, vosaltres que teniu un mòbil us ho sabeu, que ara els pintors es fan retratos. Ara està a moda les noies pintores guapes i es fan fotos allà una mica així, una mica xans, insinuants, i penses, què estem venent, la noia o la pintura? I aquí és on crec que els nous models ens estan portant a perdre d'això. Tu vas a comprar pa al forn de pa perquè el pa és bo, i a vegades vas a un forn que són molt, hòstia, cara girats, que són molt bordes, però hòstia, t'agrada tant aquell llonguet que, mira, al final què busques, el senyor? Allò que diuen de l'obra o d'això. Jo crec que busquem l'essència.
Molt bé, llavors respecte a això que deies també, de tots aquests canvis de la indústria musical, que clar, és evident que ha canviat, perquè només amb la tecnologia ha fet un canvi brutal. Tu vens d'una època que clar, hi havia només els vinils. Sapigueu que té, ara ja no ho sé, però dues habitacions plenes de vinils encara?
Sí.
Brutal.
La meva dona m'ha fotut fora, però sí.
Molt bé, i que clar, de l'època on vens, la música no és com ara, que jo què sé, poses i comences a descobrir gent que t'està dient que s'assemblen a tal, o descobreixes nous gèneres. Com era l'època en què tu comences a buscar música? Què es feia? S'anava a Anglaterra a mirar el que sortia? Anaves a comprar discos allà? O sigui,
jo no tenia tants cèntims. No.
No sé, és que...
Jo vinc de la ràdio, tots els que esteu aquí, crec que... La meva iaia Anita deia que ella li havia canviat la vida perquè havia vist una guerra, havia vist el telèfon, havia vist l'home a la lluna. Nosaltres hem vist molts canvis, vosaltres heu vist molts canvis. La música es consumia preferiblement en ràdio i en discos, casets que eren més baratos i es podien tenir, i era tot pura intuïció. Llegir moltes revistes, deixar-te aconsellar quan tenies 100 pessetes i anar en el Silveri. Nosaltres teníem una botiga a Granollers que el Silveri sabia el que t'agradava i et deia, nano, això, no me'n recordaré, discos mítics que ara són venerats, tal i qual, els poses aquí. Fixa't que normalment tots aquests que anaven a Londres eren de casa bona. I al final, jo ja us ho he dit, fill de pagès i d'una mestressa de casa que treballava als Salers, teníem el que teníem. I la curiositat et fa moure. De la mateixa manera que al meu poble hi havia una merceria, Can Canudes, que venien llibres, mitges, didals i xutxes. I jo comprava una revista de motos i un llibre de Yukio Mishima, i un llibre de Kafka i una revista de rock and roll. I hi havia una cosa molt curiosa, que els discos t'havien d'agradar. Tu llegies la ressenya d'un disco, el anaves a comprar i t'havia d'agradar, perquè t'havies gastat 1.000 pessetes en un disco. I aquell disco t'agradava sí o sí, perquè no n'hi havia més. És ara que sembla que tot és a la xarxa, i no hi és tot a la xarxa. El dia que va caure la llum, us en recordeu? Tots tenim clar on va caure la llum. Jo vaig ser molt feliç. Jo vull que hi hagi una apagada digital, però de veritat. Sí, 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 sí. I que la gent torni a llegir i torni a tenir els seus discos. Hi ha moltes noves generacions que es pensen que tot corre a la màquina, que tot passa allà. Llavors les noves generacions, explica'ls que Spotify no paga bé els artistes i que amb la coartada de la visibilitat ens estem prostituint, entre cometes. Són totes aquestes coses que et fan pensar que he viscut... Jo sempre explico el mateix. El meu primer disc el vaig gravar encara amb les bobines obertes, amb aquells casets oberts que hi havia. I nosaltres no miràvem la pantalla. Ara quan fem música tenim una pantalla amb el meu soci on veiem tot el que passa en una cançó. En aquell moment encara hi havia una màgia. Jo em tancava amb els auriculars i cantava. I si desafinava havia de tornar a cantar aquella peça. I arribaves, com ha anat avui, hòstia? 2 hores per cantar una cançó. Això també ho deia el pare d'un amic meu, Guti Ferrero, que diu tot un dia per gravar un disco, diu, si dura 40 minuts. I és veritat, el Frank Sinatra ho gravava de dalt a baix. He vist moltes coses noves, però hi ha una cosa molt xula, que la gana no la perdo. La gana, la curiositat, saps? No la perdo. Tot el dia estic amb el mòbil fent captures de pantalles, de llibres, de pel·lícules, de moda, de tal qual. I sempre somies, ostres, aquesta primitiva, què faries? La gent es retiraria? No, compraria més discos, compraria més llibres. I em dedicaria, no sé, potser seria una mica més filàntrop, no? I gent jove, a la que veig que té cert talent, ajudar-los. I els que no, poder-los dir de veritat. És que hi ha una cosa que no fem bé ara, que és que diuen això de la frustració de la canalla jove, no? Si no valies per jugar a futbol, portaves el 16 i estaves al banquillo. Jo era el 16. Jo no era bo a jugar a futbol. I anaves amb els amics. Ara tots han de ser... Tothom ha de triomfar. Tot es mesura amb les ventes per Sant Jordi. Tot es mesura amb tal. I molts herois que hem llegit i que hem vist van morir sense saber que ho eren. Virginia Woolf, Van Gogh, Nick Drake... Hi ha molta gent que va fer coses meravelloses i que en el seu moment... perquè anaven a peu canviat, potser ningú els va conèixer, i és a posteriori. Per això també una mica és enganyós, no? A vegades tot lo de les xarxes i tot el de la gent coneguda. Per això jo no he volgut ser mai conegut, no ho porto gens bé.
Molt bé, doncs també, enllaçant amb això que explicaves de la música, hi ha gent que portava la indústria malament o gent que realment no sabia cuidar el músic o l'artista. Us ho dic perquè en el llibre un dels temes és la salut mental, un dels temes que va sortint recurrentment, no? Llavors, dius que és molt important, per exemple, que un mànager d'un artista s'ocupi de la salut mental de la persona.
Jo més que la salut mental, perquè això també era...
Bueno, sí, el nom de salut mental, no? També,
no. També dic que a la nostra època jo mai em vaig tractar quan potser m'hauria d'haver tractat. Si em vés tractat, potser no seria el personatge que sóc ara. Però jo més que salut mental crec que és, sobretot, no enganyar la gent. Perquè al final la frustració, el que estem veient ara és molta frustració. Hi ha casos d'artistes que... Bueno, Amy Winehouse ho tenia tot per ser la nova gran diva, per ser la nova tal. Se'n va tota la merda per un entorn dolent, per gent que l'adula i l'adula fins a exprimir-la. A Avicii, molts casos. Ostres, ara quan L'altre dia no sé d'on era un futbolista, jo crec que d'aquesta zona de Manresa, que va dir: plego, no puc més amb el futbol, no puc més, ole. Algú de la premsa n'ha parlat? Per sobre, això no ven. Això no ven, ven més altres coses. I jo crec que el que ha de fer la gent que treballa amb tu quan detectes talent o detectes algú és acompanyar-te, portar-te a la mà. I en els bons moments estar amb tu i els dolents tal. La gent que ens dediquem a expressar emocions som gent tocada de l'ala, que no estem bé. I a part jo sóc cranc, vale? Sóc cranc i els crancs som amunt i avall, vinga, vinga. I per això crec que és molt important que t'acompanyin i que t'ajudin. Però també, com tota la vida, hem de passar xarampions, hem de passar varicel·les, i per fer bones coses has de passar. I ho sento, l'avi Miquel anava al tros i no es plantejava com es trobava. Tenia que arribar a casa, tenia que donar de menjar a 8 fills, tenia que llevar-se l'endemà i tornar-ho a fer. També som una generació, i l'home ens hem tornat sedentaris de tal manera que no cansem el cos. I el no cansar el cos, com que això és una màquina que funciona, no va prou cansada. Jo hi dono moltes voltes a les coses, potser masses, eh? De fet, això el Santi em deia perquè no feia un llibre, perquè hi donava moltes voltes. Jo abans no acabo una cançó i dono moltes voltes, abans no faig un pas i dono moltes voltes. També potser si fos una mica menys reflexiu i no em pensés tant les coses, doncs potser em aniria millor. Tot i que durant anys no he sabut dir no, que això també és una altra cosa que en el llibre explico molt, no? Els llocs on et toca anar perquè sembla que allà anirà millor, i realment tu on te voldries estar és a casa tapat amb la flaçada fins a dalt, no? Com el Charlie Brown.
Sí. I a més, per exemple, un altre dels temes que toques, que a mi m'agrada perquè penso que toques temes importants, és el tema de la mort, per exemple, no? De la mort de gent, doncs, molt important per tu. I res, que considero que és un capítol molt important dins del llibre, i m'agrada perquè la mort no es parla de la mort, o sigui, és tabú directament. I no sé, m'agrada perquè poses cada vegada que et toca, quan passa algú, que traspassa. Jo recordo molt el disjoc que hi ha aquell que es va morir, que hi hagi la biografia també,
de
l'Aleix. La família, el teu pare, no sé, que ho agraeixo perquè no es parla de la mort. Llavors penso que és una part del llibre important.
Jo volia que comencés amb les morts. De fet, el llibre és una part, com tu dius, important, i volia començar perquè, com que jo no volia que fos una biografia de rock, els de rock són molt pesats, només parlen de les noies amb les que s'han anat al llit, de tota la droga que d'això, dels estadis, dels cotxes, de les teles que vam tirar. Jo dels hotels no em portava els ossos, perquè mira, això, tot això que tenia, saps? I per mi les morts eren molt important, però ho he anat reflexionant després d'haver-ho escrit. Per mi la mort, el pitjor és la pèrdua, i la pèrdua no vol dir que aquella persona traspassi, sí, perquè tots acabarem i tenim un començament i un final. És aquell moment que encara jo penso, hòstia, et trucaré el Jordi avui, saps? Et trucaré el Jordi i li diré: pare, avui he passat per aquí, he passat per allà, i que tu has anat allà. I aquesta persona ja no la pots trucar. Quan és algú com el pare, que ja és gran, és llei de vida, però quan les morts són truncades de gent molt jove, molts dels meus mentors, jo explico que un dels meus millors mentors era un mecànic de motos. No era ningú que m'ensenyés de música. El Miquel em va ensenyar a brindar, que això és una frase brutal. Un dimarts normal estàvem reparant una moto, estàvem contents perquè el carburador funcionava, bam, 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 bam. Nano, vés a comprar cava. Què celebrem? Que estem vius. I aquest celebrar que estem vius, aquest cada dia tenir la joia, em va ensenyar molt. Per un tio poruc, per un tio que sempre es qüestiona coses, llavors hi ha aquell clic que dius: vale, avui hi soc i demà no hi seré. I les morts han sigut importants, i la de l'Aleix és un moment marcadíssim, quan tota una generació de DJs, de gent que ens dediquem al molt de nit, ens vam trobar en un tanatori i ens miràvem les cares tots i dèiem: què, nois? També et planteges, hem de seguir per aquest camí? Doncs sí, i parlo d'addiccions, i parlo de toxicologia, però sempre amb aquell punt de que, bueno, formen part de la vida. També a vegades sembla que els del rock and roll siguem els més drogadictes del món, i hòstia, jo he vist paletes que... Però sí, clar.
Sol i sombra abans d'anar a treballar.
No, i gent que pren drogues per pujar-se amb una vestida, que dius: endavant, tu sabràs on te vols caure. Però al final, a vegades la societat ens moldeja certes coses i som personatges, i els que tenim una figura pública són personatges. I en una de les primeres entrevistes del llibre em va agradar molt un periodista que diu, per primera vegada diu, he començat a fer, a omplir aquells forats de Miqui Puig que no coneixia. També és molt curiós com amb la meva carrera en solitari, quan apareixo, ara fa poc he estat a Donosti, hòstia, la gent t'agraeix, no? I diuen, oh, és que estàs com molt aïllat. No, no estic aïllat, no, sóc gran i ja depèn quins llocs no em volen veure actuar. No et volen, els sèniors ja tal, també, evidentment. Canto cançons que parlen de botifarra negra, parlo cançons que parlen de moltes coses diferents. Per mi el costumbrisme és molt més interessant que altres coses, tot i que totes les cançons són d'amor, com aquesta noia que ha cantat dues cançons i deia, mira, es compleix la meva màxima, totes les cançons són d'amor, però amor a coses distintes.
I finalment, per què no vas començar amb el capítol de la mort?
Doncs perquè tinc amics editors molt bons, com el Quico Amat, que em va dir, on vas desequilibrat? Sí, home, diu el primer capítol, el de les morts, vinga, endavant. Tenia tota la raó del món, tenia tota la raó del món. Era, artísticament era agosarat, però evidentment que vull agrair molt, i és una de les coses que més m'agrada d'escriure, els editors. La gent que es llegeix una obra, que et recomana, talla per aquí, talla per allà, que la gent a vegades es pensa que és intervencionisme, i torno a dir, és ofici. Hi ha gent que ha fet molts llibres, que en sap molt. El Quico em va enviar el primer manuscrit tatxat de dalt a baix, i primer comences a veure aquelles línies vermelles i dius, ui, ui, què ha passat aquí, tan malament ho he fet, i no, el que t'ajuda és a tallar, cosa que també jo quan faig de productor de cançons amb artistes, talla aquesta frase. Hi ha una manera d'entendre que a vegades tu escrius una frase, no? El sol brillava a Piera un diumenge al dematí, i tu pots posar el sol brillava a Piera, el diumenge al dematí no hi és, però la teva intenció, sempre hi ha aquella frase. I el que construeixes a darrere sempre ve perquè tu has tingut primer aquella frase. I això ho faig molt amb cançons. De fet, encara a vegades canto cançons i em surt la frase emputada, perquè la visualitzo. També en el llibre explico que jo sóc dels que les lletres i les paraules i la gent els visualitzo escrits. És com una cosa que tinc, no? Com una manera d'entendre el meu cap que per mi tot és escrit. Igual que hi ha anuncis que encara, quan passo pel carrer i veig un anunci que té melodia, el canto. Les Lakers, canto els Lakers, saps? Són, sí, saps? Són d'aquelles coses que la teva ment funciona. Sí, és un jingle de ràdio de les Lakers, aquests que venen coses de netejar. I fas Laker, melodia és brutal. És com el tio que va fer lo de, com es diu, el Carglass, guanya uns cèntims aquest senyor? Aquest senyor guanya uns cèntims, s'apaga l'estudi només amb aquesta melodia. Bueno, el d'on estés i a l'hora que estés, un Martín, i això era de l'August Algueró. I hi ha gent que composava música d'anuncis. Jo encara no he fet cap d'anunci, mira.
Encara queda pendent, veus? Tantes coses. Molt bé. Un altre dels temes que tu has dit que tot és amor, és veritat. I l'amor. Què m'explicaries de l'amor?
Quin amor vols saber? L'amor adult, l'amor juvenil?
L'amor juvenil és el més xungo.
Home, totalment.
Sí.
Ho has vist,
clar.
No? Ho has vist, sí. No? Quin imbècil.
Sí. No. Tu no, els altres també, eh? Vull dir, aquí està repartit, però sí. Jo crec que de joves tots, bueno, m'incloc perquè és una època bastant, llavors, clar.
Però tu suma-li ser jove, enamoradís i tenir un grup de rock.
Sí, clar, és que
el combo estava,
clar.
El combo era molt...
Ningú t'havia preparat per l'èxit.
Per l'èxit no. Però és que l'èxit, jo sempre explico el mateix. Vam tenir èxit, vam vendre molts discos, vam tocar llocs molt xulos, però jo l'any demà despertava l'Ametlla. Jo l'any demà despertava on era el fill del Jordi i l'Antònia, on anaves al bar i els grans et fotien un cop, et feien un calbot i et deien lleva't, què? I va sortir la tele, llondro, pum, saps? I això, vulguis o no, et fa no ser un imbècil. Emocionalment i amb l'amor, sí, l'amor és un llibre de desamor. De fet, l'únic que està canviat són els noms d'algunes d'aquestes noies que jo creia que estimava. Sí que vaig estimar molta gent, però sempre era com una recerca, molt curiós, una recerca de l'amor, que gairebé quan el tenia sempre m'autoboicotejava per no tenir aquest amor, o gent amb qui potser hagués tingut amor de veritat i no vaig saber-ho veure perquè anava a buscar l'altre perquè sabia que allò era inabastable, que l'hòstia seria ben xula i que llavors podria fer una cançó d'aquelles. Ai, ai, ai. I aquí és on hi ha una mica la mitologia del cantant, del cor trencat, del corazón partido, del no sé què, si això realment serveix per fer cançons. En el meu cas potser sí, i revisitat el Miki de 24 anys, perquè jo vaig fer 24 anys just a la cresta d'ola quan el Benito S estava venent discos a tot el món, vaig aparèixer a París i poso una emissora i estàvem sonant a París i és, perdona, què està passant aquí? No estaves preparat, però eres un nen, tenies 24 anys, tenies 24 anys. I llavors vas veient, vas reflexionant, passes tots els ballets, i com explico, un dia arribes, passa una persona i dius, ai, i ja està. I tot ha canviat. I llavors, tu que ets així, dius, i ara de què m'he de queixar? I en el meu cas sempre trobes coses per les que queixar-te, i sempre trobes el que he de buscar. Però l'amor jo crec que havia d'estar molt present, perquè a part totes les cançons són d'amor. Em va fer molta gràcia perquè una de les persones que estan citades em va escriure i em diu, m'he comprat el llibre, quines ganes. No ha tornat a trucar, eh? No ha tornat. I també em sap greu, saps? També em sap greu, perquè tampoc exposo res que no sigui veritat, he intentat no fer mal. Hi ha hagut dues coses que jo creia que eren vitals. Tota la gent amb la que jo he tingut aquesta relació de que m'he enamorat o de que potser fins i tot hem tingut relacions, no volia que sortissin el seu nom perquè ningú del voltant pogués dir això. I sobretot, en el llibre ho explico molt bé, jo tenia una manera d'estimar que avui en dia no sé si seria considerada assetjament, perquè era molt pesat, eh? Era molt pesat, escrivia unes cartes que, ui, em semblava que era literatura i potser ara algun jutge diria, noi, saps? No, no, sempre venim de que sóc d'una generació que les relacions amoroses eren més importants que les sexuals. Jo encara sóc una generació que no hi havia tanta llibertat, que no érem tan tiraus pelante com alguns volíem fer veure. Encara teníem tota aquesta petja catòlica que ens pesava i jo crec que era més enamoradís que un tio tal. Però al final no saps mai com tu pots provocar en una persona un rebuig simplement per aquesta manera d'atabalar-te, que jo també ho he viscut d'una altra manera. I al final això era un dels capítols que em venia molt de gust que sortís. I aquí sí, jo crec que és la part més valenta de totes, expressar una mica el fracàs. Però jo crec que el fracàs també forma part de caure i tornar a aixecar-te, no? Els genolls pelats, una mica de mercromina i gas, tornem.
Sí, sí, el fracàs està clar que forma part de la vida i s'ha de viure i potser és l'una de les de les mancances dels nois d'ara, no? Perquè pobret que no, uf, que no li passi res.
Sí, però lo fort és que són els pares de la meva generació els sí. que estan sí. preservant aquests nanos. Com... No, no entenc res, no entenc
ja,
res.
Ja.
No entenc res. Vull dir, tenim uns pares, jo vull unes adides, sí, molt bé, no les tindràs.
Sí, exacte.
Per què? Pues perquè a casa teva no sí. hi ha cèntims per unes adides. Mm-hmm. I ja està, i tenies un cotxe de segona mà i tenies un...
sí.
i no hi havia mòbils
ja vivim vacances,
i quan podies anar al cinema anaves sí. al cinema i quan podies anar al concert anaves a un concert i em frustrava, doncs sí, feies la pataleta però tenies que buscar-te una altra cosa. Al final jo crec que aquesta frustració que hem de preservar, el nen l'has de preservar de que no es faci mal físic, de que no es faci mal a moltes coses, però els nens han d'agafar llibres, els nens han d'agafar llibres, els nens han de veure pel·lícules. Internet s'ha de bloquejar, evidentment, perquè el que no poden veure són quins tios parlant. Tios parlant. Al final tot el que més s'expressa. Jo vaig aprendre de sexe perquè un de la meva colla, el nan, tenia les millors revistes del món. Oh, sí, clar. Vèiem aquelles senyores. Era l'única manera que teníem, aquell accés que teníem al món. El nen és curiós de mena. El que passa que quan tu, el nen, t'arriba a casa i veus que porta una esvàstica o que diu que un polític d'ultradreta és una persona vàlida, doncs el que has de fer és ingressar-lo. Saps? Sí, o portar-lo a treballar. O que es cansi, o que tingui un hort. Enteneu-me, eh? Sempre exigeran. Però jo crec que al final estem amb això que dius tu, una sobreprotecció. Jo tinc uns nebots de 20 anys, 15 anys, que els meus germans ho han fet bé. I són curiosos, un li agraden els cavalls, l'altre fa d'actriu i el petit serà el millor músic de tota la família, perquè ho té tot.
Esperem conèixer-lo, doncs. Molt bé, i ja, per acabar, que em sembla important també del llibre, que està relacionat el gran sentit de l'amistat que tens, ets molt amic dels teus amics, la teva colla, i crec que està relacionat amb la, amb el teu lloc de l'Ametlla del Vallès, la teva casa. I de quina manera això t'ha salvat? O no? O ha sigut la teva referència per tornar sempre? O has necessitat casa sempre per tornar?
Més que l'Ametlla és casa, perquè ara visco ja a Osona per culpa de la gentrificació. M'han anat expulsant, sí. I com que sóc autònom no em dono hipoteques, i ara ja estic a Osona, en un poble petit que es diu Aiguafreda, meravellós, no hi vingueu? No vingueu, no vingueu, s'està molt bé. Però sí que he tingut casa, el toc a parets, saps com allò quan jugàvem? Casa i els amics, però jo tinc casa a Madrid, tinc amics a Madrid que sé on em puc dormir, a Donosti tinc llits a Sevilla, tinc llits a València... Per mi els amics són aquests que t'agafen, i que en un moment donat, el Gerard, que és de l'Espluga de Francolí, un dissenyador pagès que fa oli de puta mare, un dia del 2003, jo anava esbarat, no, lo siguiente, va venir una Maria del Mar guapíssima, anem a una rave a Riudoms, anem a la rave, i el Gerard m'agafa les claus, diu, tu no vas enlloc. Em va treure les claus, jo anava, vamos, fins aquí dalt, i vés a saber què havies passat amb el cotxe. Això és un amic. Amic és algú que et truca. Miquel, mira, acabo de veure això, acabo de pensar en tu. Miquel, he anat a tal lloc i t'he portat aquest disc. I jo faig el mateix amb altres amics. I això és. I a l'Ametlla érem una colla que tots ens dedicàvem a coses distintes. Un era banista, l'altre era tal, un té el millor hotel a Costa Rica... I jo tenia una feina coneguda, i me'n recordo que a vegades la dona d'un de la colla, cada cop que jo explicava alguna cosa, era... I era, escolta'm, jo els explico als meus amics el que a mi em passa. Com el teu home avui m'acaba d'explicar que l'han fet gerent de l'empresa. Tots tenim unes il·lusions, però treballem d'altres coses. I a vegades la gent confon aquesta notorietat d'això, no? Jo sempre he tingut una manera de fer, i clar, surto les fotos així en seriós com si ensumés merda, saps? De que la gent, és que ets un tio molt seriós, molt borde, molt soberbi. Hòstia, no. Jo sóc precisament zero soberbi. Sóc una persona, això, poruga, moltes pors. Con lo cual, vale, que em posi seriós. L'avi Miquel també ho era, així en seriós, però perquè era sord, saps? Sí, clar, la gent sorda també és molt vulnerable. I l'avi Miquel em va ensenyar que ell tenia una mancança, i en aquesta mancança ell sempre feia primer aquest gesto de on vas. I jo crec que, i amb això a vegades ens hem flipat molt, som animals. I hòstia, jo visco, no he tingut fills, però tinc la Panxo, que és una border collie preciosa, i pateixo per ella, i quan està malalta pateixo amb ella, i quan veig els nebots malalts o quan veig tal, al final som camada, no? Com es diu, som al final, hem de ser tots junts. I la gent que m'estimo, me l'estimo fins a mora, si em fas mal. També per una qüestió de salut mental, és a dir, endavant, passa, i això, com quan vas a la carretera, no? Aquests que van fent llums, passa, fill, endavant, no arribaràs molt més d'hora. No? Al final també ens hem convertit en això, el meu terapeuta, el meu físio, que tinc el genoll molt fotut, diu que l'home havíem de vèncer mort als 40 anys. Sí, perquè abans lluitàvem amb les feres, i les feres se'ns menjaven. Hem sigut tan avançats i hem tirat tan endavant que resulta que ara tenim una llarga vida. Per això estem malalts, per això ens peten coses i per això i tal. I llavors, no sóc negacionista, però jo vull que vingui el cometa, el meteorito. Sí.
No, que s'esperi una mica, no?
Bueno, a mi ara ja m'està bé. A mi ara ja... Per mi ara
a
ja
mi
podria,
no.
Per mi ja podria dir... Per mi ja hi ha masses imbècils i podria venir... Però no ho han fet bé la Terra. De fet, a la pandèmia no van dir que... No van dir sortirem tots més reforçats, igual, i jo veig que els que eren burros abans... És que, de fet ja, si ets burro de petit, seràs burro de gran. No hi ha més.
Bé, ja ho veieu? Estic veient el rellotge des d'aquí, llavors portem... Són més o menys les 8 i espero que tingueu moltes preguntes per fer-li. Només us volia dir que, com veieu, és músic, és una persona excepcional, us heu de comprar el llibre perquè descobrireu moltes més coses que segur m'he deixat. I també m'agradaria que, bueno, acabar amb una frase que m'encanta seva, que l'he agafat del llibre, i diu: no tengáis miedo a las máquinas, el artesano vencerá. Sí, genial.
Vas dir que podríem fer-nos la samarreta, és veritat, eh?
I sí.
Però això ve perquè ara tothom està espantat amb la IA, vale? I no, que no us espanti gens la IA, jo tinc, m'he inventat un exemple que el faig servir Pol i és xulo. Quants d'aquí tenim Thermomix a casa? Hòstia, que poc! Tantes poques Thermomix? Bueno, va, però ja m'enteneu, és per posar l'exemple. Però jo també intento cuinar, però la Thermomix... Eh? Tens, tu ets comercial de Thermomix?
Bueno, li has de donar comissió a mi,
eh? Comissió per mi, eh? Bueno, és per posar l'exemple, vale? És perquè... L'air fryer també, fantàstic. Ja no, menys oli pel colesterol. Va, la broma, que m'esteu d'això. Jo sempre explico el mateix. Quan tens una Thermomix i vols una crema de carbassa, què has de fer? Exacte. I la IA es nutreix de coses que ja existeixen. Con lo qual, no hi ha d'haver-hi por, perquè ja hi hauran senyors que tenen els drets de tot això que copia la IA per poder fer que vagi enrere. La IA, hi ha un humorista que segueixo, que és molt burro, de Múrcia, que diu: jo vaig cada dia a treballar i no ve la IA. I em van dir que la IA ens trauria la feina. Diu, i vull que vingui la IA, em paguin la indemnització. Al final, la intel·ligència artificial i les eines, jo crec que són bones. Per això dic que l'artesà ha de fer anar les eines. Jo treballo amb molts aparells, amb aparells que corregeixen la veu perquè hi ha una cosa desafinada. El que et deia abans, no? Jo abans tenia que cantar 20 vegades per deixar la veu. Si deixes una nota fora, avui tinc una eina que faig així, la nota queda allà i ens podem dedicar a una altra història, economitzem. Al final també, gràcies a la intel·ligència, he trobat Piera. Potser encara estaria donant voltes, no?
Molt bé, moltes gràcies i passem al torn de preguntes, si n'hi ha.
Encara no ens aclarim.
Posa't a l'equip.
Que encara no ens aclarim perquè no volia ser Miqui Puig.
No, però està bé, no, però la pregunta és molt fàcil. Jo no volia ser Miqui Puig el personatge, no volia ser aquell Miqui Puig que la gent es construïa. A mi m'han vist en situacions inverossímils, m'han vist, bueno, amb un llit amb molts homes quan mai he sigut gay, una altra cosa, no? Durant anys jo havia de ser gay per moltes raons, per com em vestia, per com tal. Jo amb qui t'enllitis és el teu problema o la teva sort. Vale? I el que no volia ser era aquest personatge on de sex actors, a mi m'han dit botifler perquè canto en castellà. Vaig començar a cantar en castellà per una qüestió mimètica dels grups que escoltava, perquè en aquell moment la música catalana que es feia de pop a mi no m'interessava i els meus referents eren Ovidi Montllor, i Ovidi Montllor no el pots igualar ni de casualitat. I al final el Miqui Puig que no volia ser era aquest que la gent es proposa, com es diu la paraula que ara no em sortirà, pressuposava, no? El que és no sé què, és no sé quantos. No, jo em dic Miqui perquè tota la meva colla es diu Miqui, Yeti, Sibi, Pepo, tal, tots teníem noms d'això, i em deia Miqui perquè això era un Miqui, un Miquel Miqui i endavant. Però sí que hi ha un Miqui Puig que li agrada venir aquí i explicar-los la meva vida, que ara quan torni a casa em posaré el pista de fusta i només veuré les errades. Bueno, però això és créixer, no? Escolto, dic, hòstia, això no m'ha agradat, això no ho he fet bé, i aquest és el Miqui Puig que no m'agrada. Però el Miqui Puig que el truquen per anar a punxar, ara per exemple estic molt orgullós perquè col·laboro amb els vinyataires lliures, vale? Jo que vinc de pagès, hi ha tota una generació de vinyataires joves de 30 i pico d'anys que estan lluitant contra el sistema, contra Codorniu, contra Feixenet, contra les grans corporacions que no els deixen expressar-se com a tal, i em sento com jo com a artista lluitant contra una indústria. Jo, mira, el millor que m'ha passat l'últim any és que m'ha vetat l'SGAE. Sí, l'SGAE m'ha vetat. I jo sóc de l'SGAE, perquè sóc l'SGAE, Societat General d'Autors i Editors. Em formo part jo d'això. Però no els agrada com m'expreso i que sóc massa torrecollons. Doncs nen, la vida és així. Em dones la raó per seguir sent... Una mica no m'agrada ser un baladrer, però al final el que parla més o el que qüestiona coses és el baladrer. Doncs jo sempre, el meu pare, tota la vida va estar treballant, lluitant a l'Ajuntament, fent coses per tal, i és una cosa que m'han ensenyat de sèrie, saps? I al final jo suposo que anava per aquí.
El llibre el tindràs en català o només el faràs?
El llibre no el tenim en català, primera perquè el vaig escriure tot en castellà, perquè l'editorial ha tret l'edició en Espanya i a Sud-amèrica, i perquè fer una edició en català vol dir uns costos que no puc assumir. I sóc d'una generació, per desgràcia, que escric malament el castellà, ai, el català. Encara sóc d'aquells que el català era una cosa residual, que el vaig tenir que aprendre, que els llibres de casa l'aprendre, i dubto molt quan escric en català, tot i que llavors quan faig cançons en català són molt celebrades pels meus seguidors i m'agrada moltíssim. Però tinc una altra manera d'expressar-me i de tal. Soc bilingüe perquè també visc amb una senyora que no és catalana, parlo anglès i francès més o menys, i crec que funciona. El català m'encanta, compro molts llibres en català, moltes edicions, és molt curiós els que llegiu llibres, quan llegim ara un llibre editat als anys 50 veiem les traduccions com eren, com les hem anat afinant i com les hem anat fent, però no, és una d'aquelles coses que el vaig fer directament així i que no hi ha previsió, com de la mateixa manera que de moment encara no tinc previsió si he d'escriure alguna cosa més o no, si venceré aquesta por d'escriure alguna cosa més.
La teva veu és inconfundible.
Sí? Que guai.
A la ràdio encara se sent més diferent. Ara si hi ha persones... La tens, eh?
Perquè allà a la ràdio però... em poso...
però és teva, vull dir que...
Home, de fet, de la mateixa manera que explicava ella, m'han passat coses molt curioses, com gent estrangera que apareix a Catalunya, no sap res de Miqui Puig i s'enganxa per la ràdio, o parar-me amb una benzinera al Pallars, ple, sisplau. Perdona, pista de fusta? Sí, que xulo. Això és bonic. No puc estar més orgullós, i l'anècdota de l'any passat, me'n vaig a punxar a Horta de Sant Joan, arribo al migdia, teníem la gossa malalta, jo havia passat tot el viatge, 2 hores de cotxe trucant a casa, ja està bé, ja es troba bé, si ja ha sortit de quiròfan, molt bé, arribo a l'Horta de Sant Joan, vols esmorzar, sisplau, què tens? Callos, vam fer una esmorzada a Forquilla i arriba un senyor i em diu, quin honor, vinc a la sessió de vermut. I em diu la dona, ha suspès el dinar familiar amb els fills i els nets perquè va amb Miqui Puig a punxar. I jo, hòstia, gràcies, i com et dius? Em dic Pepe, soc d'un poble, un poble de sota de Sant Joan. I quina edat tens? 77 anys. I dic, hòstia, que guai. En Pepe va ballar 2 hores i mitja perquè la dona va agafar de l'orella i va dir, almenys hem d'arribar a postres. I això és xulo, veure com la teva feina o la teva manera de fer s'agraeix d'aquesta manera. Per mi ja n'estic pagat. La gent diu, bueno, però això és allò com conformar-se amb poc. No, és conformar-se amb molt. I que moltes generacions m'hagin vist i que ara escoltin el Pista de Fusta gent de 20 anys i gent de 70 i pico, jo crec que és una victòria posar una música rara, però rara, eh?
Raríssima.
La poso raríssima. Però també se'm va contractar per això i jo crec que és xulo.
I la teva etapa de la televisió, què?
Quina? Perquè n'he fet molta.
Sí, però jo no... ho feies a gust?
El què? Tu vols dir Factor X?
Quan feia Factor X? Sí, ho feies a gust.
Jo sóc un tio que quan treballo sempre fiant-me del que està darrere la càmera i que el que darrere la càmera em digui vull això i fes això. El que a mi no m'agradava és el que passava entre bambalines, que això és el pitjor de tot. En el llibre ho explico com tinc un episodi d'estrès en el qual jo no puc suportar més estrès. Però també, com li deia la meva mare, la tele tot és mentida, no es creu res, el de Nissaga de Poder no el va matar. Són actors, m'entens? I al final sempre dic el mateix, quan gent de la meva del meu gremi criticaven, no critiquen el que fan, critiquen el que cobres, que això també és un altre tema. Clar, quan fas un programa de televisió molt top, tu guanyes cèntims. De fet, gràcies a això em vaig poder pagar un estudi, pagar-me els meus discos i tal. Però la televisió segueix sent de les poques coses que pots mirar-la o no mirar-la, eh? Vull dir, ningú t'obliga a posar la novel·la, ningú t'obliga a posar tal. I llavors tu tries què és el que més t'agrada.
El primer que vas fer és molt jove, llavors.
L'Sputnik tenia 20 i pocs anys. I allà també, en el llibre ho explico, també va ser com començar... què està passant? I el dia que comences a veure que entres a un restaurant amb la teva parella i et mira massa gent, jo allà va ser quan em vaig començar a atabalar bastant. perquè a mi m'agrada ser conegut quan faig la meva feina, i quan baixo pues, sé un mes de tota la història. No vull que en un restaurant m'obrin les portes per ser conegut, no vull que en un lloc em donin la millor taula, bla bla bla, ni descompte, ni molt menys. Però hi ha gent que sí que li agrada, i gent que viu d'això, gent que viu d'això. M'agrada molt fer televisió, però no m'ha agradat la pressió. I de fet, en el llibre explico com Mai Balaguer, que és una de les persones més creatives, la que reinventa tot el Club Super 3, que s'inventa el silenci, el tercer-tercera, un personatge creatiu de la Bisbal de l'Empordà, una senyora excepcional que amb 20 i pocs anys, amb una minifalda, amb un barret, em diu, has de fer tele. No, diu, sí. Diu, se't dona bé estar davant de la càmera i parlar. I ara em fa por, i em segueix fent por cada cop. I ara que fem ràdio i ens fan podcast i llavors ho posen a les xarxes, ara col·laboro amb la Marina a la cadena SER i, hòstia, avui no anava ben pentinat. Hòstia, Miquel, hauríem d'apretar una mica més al gimnàs, saps?
Ah, no pensaves,
I aquestes coses han canviat. Abans la ràdio tu t'imaginaves el locutor. Ara tothom és. Jo encara t'he nascut amb la màgia aquesta de que molts locutors... fins que no els he conegut no bueno, gairebé són coetanis, no, meus. Me recordo molt quan vaig conèixer Maria Matilde Almendros, que era una gran locutora dels anys 50 i 60, que va ser un d'aquells moments, perquè era algú que a casa escoltàvem molt. Sí senyora, i d'Espanya per a los españoles, i d'Espanya per a los españoles, que buscaven gent de tot el món. Pues bé, sí.